Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tot sembla indicar que l'any 2023 serà clau en l'ús de la intel·ligència artificial en la indústria d'aliments i begudes. Segons la revista Consumer, l'empresa d'investigacions del mercat estadounidenc de Data Sentinel assenyala que un 77% dels consumidors afirma que estaria disposat a testejar un producte dissenyat per ordinador. Entre les aplicacions emergents hi ha, segons el centre tecnològic AINIA, el maneig d'informació per part d'ordinadors per al disseny de dietes totalment personalitzades en funció de les necessitats i els gustos de cada persona, i també la implementació de robots a les zones de cultiu per donar un nou ús a la fruita caiguda al terra, entre d'altres. Clar, i és que què fa la intel·ligència artificial a la indústria alimentària? Doncs a través de la Machine Learning podem fer coses que abans eren impossibles perquè, diuen, els sistemes informàtics aprenen dels contextos que estan vivint, incorporen patrons de comportament i identifiquen grups similars, detalla el senyor David Martínez, cap de desenvolupament estratègic de negoci i aliances amb les empreses d'AINIA, centre tecnològic espanyol que du a terme diferents iniciatives per impulsar l'ús de la intel·ligència artificial de la indústria alimentària. I és que hi ha molts productes que volen existir i volen millorar. I és que uns dels seus usos principals té a veure precisament amb una ocupació intel·ligent de la recopilació de dades. Dades, dades, dades. Veiem a casa que tenim la Siri del telèfon o que tenim l'Alexa que ens està escoltant, i és que la intel·ligència artificial és capaç d'analitzar milers d'ingredients a partir també de diferents bases de dades i d'identificar les seves característiques organolèptiques i bioquímiques per determinar quins són i quins es poden combinar entre si d'una millor manera per conformar un aliment determinat. També és capaç, per exemple, d'identificar quins ingredients tenen unes característiques similars per substituir una o altra en una recepta. O, per exemple, el seu ús a la indústria alimentària, que ha estat la de triar el millor substitut, per exemple, de l'oli de palma. I és que ja ho veieu, hi ha mil i una coses amb aquestes intel·ligències artificials. Sobretot, sobretot, que sempre siguin per sumar. Vinga, va, anem a la cuina.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat...
Ens encanta gaudir de bons àpats, ens encanta la pagesia, ens encanten els pagesos i les pageses, els que venen de mar, i sobretot si aquests són productes de proximitat de la nostra pagesia més propera. I és que no podem oblidar que cal ser el més responsable sempre, les 24 hores del dia. I no hi ha una millor forma que reciclar, que no sigui la de no generar desperdici. Per això a la Fonda ens encanta conèixer productes de la nostra gent, des de la Vall d'Aran fins a Sitges, de l'Alt Empordà al Baix Ebre. I també traspassem fronteres de vegades, anant cap a les Pitiüses, a la Catalunya Nord, al País Valencià o fins i tot a l'Alguer. I és que anem a cercar els catalans i les catalanes per tot el món, perquè les nostres tradicions són part de la nostra identitat. Comencem, com és costum, amb el nostre pica-pica. Després li seguirà el plat fort. I, si cal, també unes postres en forma de la cirereta del pastís. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir la guia Virgínies aquí ben a punt, perquè cada vegada que fem la fonda, des del principi dels principis, tenim aquesta guia ben oberta per posar-hi tots els restaurants que ens agraden més, eh? Nosaltres no fem crítica, només parlem dels que ens agraden. I això ho fem amb l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Anem bé, anem bé? Estàs a punt?
Anem bé. Sí. Estem a punt i anirem a un restaurant que ens ha agradat, com bé deies.
A veure, on ens ha agradat?
Mira, es diu Tocat de l'Olla, està a Cerdanyola, carrer de l'Àliga, número 28. És Cerdanyola del Vallès, on ja s'acaba Cerdanyola i enfiles cap a Sant Cugat, doncs sí, per aquell barri, que és un barri residencial, molt tranquil. És un restaurant menut, que és el cuiner propietari, es diu Òscar Rulo. Tenen 6 taules, si no vaig apuntar malament, vull dir que és realment petit, una sala molt lluminosa, blanca, elegant, està molt còmoda, i és un restaurant molt xulo per anar a fer un menú de migdia.
Ah, això està bé perquè, a més, seguint amb aquella tesitura d'agafar restaurants, diguem-ne, que són de la conurbació barcelonina, eh?
En aquesta ocasió sí, això ja saps que va una mica per temporades i quan ens podem moure una mica més ens agrada fer quilòmetres, però en aquesta ocasió sí, estem, la veritat que estem a tocar de Barcelona.
Molt bé, i què s'hi menja aquí a Tocat de l'Olla?
Doncs mira, és una cuina de base tradicional, però amb un puntet d'enginy, ara veuràs alguns exemples que us explicaré, l'Òscar fa una reinterpretació lleugera dels plats de tota la vida i fa que resultin pues, sorprenents, frescos. És una cuina que està molt lligada a la temporada, canvia molt. Si entreu a les seves xarxes, veureu que canvia molt durant la temporada perquè fa servir elements estacionals.
Molt bé.
I, per exemple, a mi em va agradar molt un plat que vaig tastar de menú, que és un trinxat de col i patata, però la rosta, fixa't, la rosta, en comptes de ser la típica rosta que fem servir sempre de tossir, no?
Sí.
Ells fan servir aquests que es diuen que sent com un dit agruixut amb la corina sufladeta i el centre sucós, els torretnos.
Ah, bé, bé.
Saps?
Clar, han fet una, diguem-ne, un mestissatge entre el trinxat català i el torretno de Sòria, no?
Exacte. Per allà. I és un trinxat, és un mestissatge molt xulo, fixa't, és senzill, però en realitat, i no tinc res en contra de la nostra cotna, la nostra rosta de sempre, però aquesta li dona un puntet molt interessant, perquè clar, el torrent no és sucós pel centre, té la pell suplada, és cruixent, té aquestes vetes de carn bastant generoses també per dintre, i jo trobo que és una troballa molt divertida i demostra una mica aquest punt que dèiem de punt d'enginy que a la cuina catalana li posa l'Òscar Rulo en el Tocat de l'Olla.
Què més? Què més menjarem aquí, Òscar?
Mira, una saladia russa, interpretada també a nivell molt personal, perquè a part de que fa servir verdures de proximitat, hi posa espàrrecs, hi posa carxofa, hi posa sardina en conserva, que a mi em va agradar molt aquest toc, taparots per donar-li les tapares grosses, per donar-li el punt d'envinagrat, i jo crec que ho cou tot per separat perquè els punts de sabor de cada cosa estaven bastant diferenciats, les verdures, les patates, i molt ben cuita, doncs em diràs, home, és una ensaladilla russa. Sí, però està molt ben feta i està molt ben interpretada i val la pena, quan trobem una bona ensaladilla russa, també remarcar-la, no?
Clar, clar que sí, tant i tant. Alguna cosa de carn aquí, a part d'aquest torrent, no?
Mira, mandonguilles amb ceps i oli de picada. Per exemple, també té un tartar de filet de vedella amb el moll de l'os, fet al forn. De carn van sobrats i d'arrossos. Si aneu un dijous, perquè els dijous tenen arrossos, jo em vaig menjar l'últim cop un arròs de carxofes i calamarsets, molt bo, acabat al forn, que li dona aquesta capa per sobre, com caramelitzadeta, per sobre de l'arròs, com una capa, saps? I aleshores està boníssim, i els calamars simplement planxats i posats per sobre.
Que bé. M'agrada molt això que has dit de l'oli de picada, perquè normalment, a veure, les picades es posen als guisadets per lligar i per donar gust, però clar, què passa? Que moltes vegades aquests guisats, si després couen molt, 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 aquell gust, diguem-ne, fred de la picada, del punt d'all de julivert, ja s'ha perdut, eh?
Exacte,
I m'agrada molt allò que ho acabin amb una miqueta d'oli de picada perquè et manté aquella trempera de la picada, no? Aquella frescor.
Exacte. És quan l'encert interessant d'aquest restaurant és que, mantenint unes bases molt tradicionals, li sap donar aquestes crocadetes, aquestes posades al dia, aquests detallets que fan que un menú doncs es converteixi en un àpat francament interessant.
Uh-huh. I de postres? Què hi ha, de, que hi ha de postres aquí?
De postres podeu demanar el flan de mató amb gelatina de ratafia, o el que jo vaig demanar l'últim cop, que era fantàstic, que era un mil fulls cremós de maduixes, oh, amb una crema feta... Jo, mira, no ho tinc segur, però jo diria que aquella crema tenia, a part de la llet, li havien posat també nata, potser, perquè era molt, molt densa, molt cremosa. Oh. Era fantàstica, saps? Aquesta sensació de cremositat especialment densa, que, però sense passar-se, eh? I amb molta aroma de vainilla, no sé, postres supergolafra.
Ui. Doncs ens agrada, Òscar Gómez, que ens donis aquestes propostes, i sobretot també aquestes propostes del dia a dia, que el preu, diguem-ne, és un preu més ajustadet, perquè diguem-ne, més o menys, diguem-ne, gran part de la gent pugui anar a un restaurant com aquest. I menjar bé, que menjar bé no vol dir que ens hagi de costar molts calés, eh?
No, en aquest cas tenim un menú, diguéssim, gastronòmic. Ens va costar 19 euros. Vull dir, no és un menú per anar potser cada dia, però sí que situo en aquesta zona intermitja que per menys de 20 euros dinarem molt i molt bé.
Doncs, Òscar, entra a la Guia Virgínies, al restaurant Tocat de l'Olla de Cerdanyola. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I en aquests moments anem cap a muntanya, perquè al final, sí, al final, aquest mes de febrer ha nevat alguns llocs més que altres, eh? Però anem cap a Molló, perquè allà hi tenim en Guillem Pastoret. Guillem, què tal? Molt bon dia.
Ei, bon dia, Pep. Molt bé per aquí.
Al final, tot i que ja estiguem gairebé allò acabant el febrer, al final ha nevat aquest febrer, eh?
Sí, ens va fer una nevada bastant maca aquí a Molló, sí.
I com ho gestioneu, la neu, diguem-ne, amb una casa rural, amb una casa de pagès com aquí, a Can Pastoret? Pels animals?
Sí, bueno, nosaltres, com bé sabeu, ens dediquem a la ramaderia principalment, però, bueno, aquí a les masies de muntanya, doncs, ja estem preparats, no?, per aquestes nevades, que abans ens les feia molt sovint, ara ens les fa menys sovint, però es tracta d'aconseguir que els animals tinguin accés a menjar i aigua, i des que va nevar ja estem donant menjar a tots els animals, amb el tractor, anar repartint bales i ens n'hem sortit bé.
Clar, perquè, per exemple, perquè hi ha molta gent a vegades que a l'Instagram, tu veus molts comentaris, que la gran majoria moltes vegades és per desinformació, no? Tu veus un ramat de vaques allà amb un camp ple de neu i penses, ai, pobres vaques, les han deixat aquí de la mà de Déu, no? Les vaques poden, diguem-ne, viure tranquil·lament en un temps de fred, oi?
Sí, és un animal molt valent. Les vaques i tot el bestiar que tenim a les explotacions, els cavalls, les ovelles, les cabres... No ho sé, una mica la sensació és que les persones, a vegades, el primer que ens ve és que ens assimilem, no?, els humans, aquests animals, i la seva resistència és molt diferent. Les temperatures que poden suportar, diuen que fins a menys 20, menys 25, sota zero, no senten el fred, quasi bé. Tenen una pell molt gruixuda, estan molt ben adaptades, són races molt rústiques, i suporten bé el fred i estan acostumades a viure al mig de la neu. L'important és que tinguin accés a menjar i aigua. Si tenen això, no hi ha cap problema.
Clar, quan està ple de neu, diguem-ne, l'herba, que no n'hi ha perquè està ben arrenada, seria sota, llavors li heu de portar el menjar per dalt, no, que diem?
Sí, quan no poden accedir perquè hi ha un gruix de neu considerable, doncs amb els tractors es posa a menjar bales d'aquestes de farratge a les menjadores, o en el nostre cas, per exemple, amb les vaques tenim una quadra amb una estabulació i poden menjar sota cobert, allà van a les hores de menjar, i ho tenim ben resolt d'aquesta manera. El que ens ha obligat aquesta nevada de febrer ja és a donar menjar ja per tota la temporada, o com qui diu, començar la temporada d'alimentació hivernal del bestiar, perquè durant el mes de gener i fins que va nevar encara estàvem aprofitant els redalls, que és l'herba que queda al prat, que ha crescut durant la tardor i que aprofitem ara a l'hivern, però aquesta nevada ja ens ha obligat a començar l'alimentació suplementària.
Clar, aquesta temporada vam venir per celebrar l'1 de novembre, el dia de Tots Sants, aquí a Molló, a casa teva, per veure tots els ets i uts de les vaques gascones, però també vam parlar de patates, eh? Estaves a punt d'acollir les últimes patates i ara, en aquests moments, com ho tenim, això? Perquè, clar, la patata és un tubercle que, si el guardes en un lloc fresc i que, a més, diguem-ne, no hi ha gaire claror, s'aguanten bastant bé i no grillen, eh? Però no sé si, diguem-ne, aquí on te les tens, ha arribat el fred intens.
Sí, bueno, aquest hivern la conservació ha sigut més bona que algun altre que ha sigut més suau de temperatures, com l'anterior. Ha fet més fred, tot i que ha fet alguna setmana calorosa, i s'han conservat bé. El que ens passa per això és que és una producció, la nostra, relativament petita, la de la trumfa de la Vall de Camprodon, i com que hi ha bastanta demanda, doncs es va esgotant. Ara ja estem a la recta final i segurament que podrem allargar un parell de setmanes més, fins a mitjans del mes de març, i ja haurem acabat tot l'estoc de la trumfa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, ara fa un parell de setmanes vam parlar del calçots aquí a la fonda, i ara que ja estem tocant a finals de febrer, els calçots de Valls també es mengen a Molló, no? En feu alguna aquest diumenge 26?
Sí, aquest diumenge fem una festassa amb el company Isidre Buixó, que és un mestre de les brases, i farem una calçotada de muntanya aquí a Can Pastoret. Qui es vulgui apuntar, doncs encara podeu mirar la nostra web i fer reserves. Sí, la idea és aprofitar, doncs, que és una època que nosaltres comencem a tenir carn de cabrit, i doncs farem una festassa, una calçotada amb carn de cabrit nostra d'aquí a Can Pastoret, que esperem que sigui un èxit.
Clar, perquè la temporada, podríem dir, natural, això, no?, de les cabres i el cabrit de quan apareixen, és ara al voltant, diguem-ne, de Nadal, gener, i el cabrit, quan té un mes i mig, ja el tenim a punt, no?
Sí, és clar, la cabra, la cria de la cabra és bastant estacional. Nosaltres, a zona de muntanya, per la climatologia, els parts ens venen a aquesta època d'hivern. En altres zones de la plana poden tenir parts més aviat, a la tardor, però nosaltres tenim parts a partir del mes de desembre, i la producció de cabrit, nosaltres fem un cabrit lletó, que vol dir que ha estat sempre amb les mares, prenent mamant de les mares, i se sacrifiquen entre 2-3 mesos, que és quan ja assoleixen el pes òptim pel consum. Llavors, nosaltres, la temporada de consum del cabrit és des d'ara, des de finals de febrer, fins al mes d'abril-maig, que ja traiem els últims.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, llavors què feu? Deixeu eixugar les cabres o aprofiteu i feu formatge? Perquè això també és una d'aquelles coses que una casa de pagès, quan no només treballa, diguem-ne, per un animal, sinó que té xais, que té patates, que té les vaques, que té les cabres, hi heu de pensar en això, no?
Sí, i tant. Nosaltres, Can Pastoret, el que ens passa és el que passa a moltes cases de pagès avui en dia, que és que ens falten mans. Antigament, doncs, les mans hi eren i tothom ajudava a la casa i es podia, doncs, fer això, no? Aprofitar quan amb una cabra li treies el cabrit, seguir-la munyint, que porten molta llet i durant una bona temporada, i amb això elaborar formatges. Nosaltres no ho podem fer perquè no tenim el temps que requereix per poder-ho fer.
Clar, però bueno, així llavors, doncs, és això, s'eixuga la cabra i hi ha que faci la seva també, que és important, això, eh?
Sí, sí, clar, nosaltres les cabres les tenim per pasturar, perquè ens fan una funció molt important de manteniment de pastures, i fem una sola cria a l'any. Ara ja, quan els hi traurem els cabrits a la primavera, doncs elles ja comencen la temporada de pastura, van engegades al bosc, al dia al prat, i de parts ja no en tindrem fins l'hivern vinent.
Clar que les cabres van molt bé, per això que dius de són les millors desbrossadores, i sobretot les que van més bé i que gasten menys, perquè aquestes no gasten benzina ni fan tota la feina. De fet, fan una bona gestió dels boscos, eh?
Sí, això seria molt important, que l'administració no ho senti, perquè ho ha sentit moltes vegades, sinó que s'ho cregui, perquè ens gastem molts diners, tota la societat, en prevenció d'incendis, en contractació i compra de mitjans d'extinció, i ens oblidem moltes vegades de la prevenció, i afavorint que hi pugui haver ramaders, pastors amb ramats pasturant les nostres muntanyes, el medi rural, reduiríem molt el risc d'incendis i seria un benefici per a tota la societat.
Doncs va, escolta, fes una cosa. Guarda un parell de places, que aquí els de la Fonda ja vindrem, el senyor Jiménez i un servidor, i tastarem aquest cabrit amb aquests calçots de la muntanya, podríem dir, aquesta calçotada de muntanya, aquí a Can Pastoret.
Fantàstic, Pep, us esperem.
Moltíssimes gràcies, salut.
Salut per tots.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Uita, ja comencen a xerrar aquesta gent. Clar, és que avui, sabeu què passa? Avui n'hem anat al lloc, perquè havíem de triar entre tres indrets de Catalunya, una cap a Girona, l'altra cap a Olot i l'altra cap al Pla de Sant Tirs, i hem dit, sabeu què? Quedem a Barcelona, quedem avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè del que volem parlar és una d'aquelles coses que moltes vegades un, quan pensa en gastronomia, evidentment se'n dona compte que hi ha una cosa molt important, sobretot si vius de la gastronomia i si vius del paisatge, que és el turisme. I això és el que volem parlar avui. Volem parlar de turisme, de pagesia, volem parlar de gastronomia, però sobretot volem parlar d'una cosa molt important, que és quin és l'impacte ambiental que té o que fem nosaltres quan viatgem. Ho podrem aconseguir, això? Per això hem convidat a tres persones que en saben una muntanya. Per una banda, la Bet Cobo, que és de l'agència, té una agència d'ecoturisme que es diu Trascalia. Bet, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Per l'altra banda, en Xavi Cazorla, el de l'APM no, eh? En Xavi Cazorla, ambientòleg i consultor de turisme i natura, que ens ve des del Pla de Sant Tirs. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Escolta, això del Pla de Sant Tirs, cap on cau exactament? A veure.
Doncs farem una petita classe de geografia, va. Al Turgell.
A l'Urgell. Sí.
Aquells que van esquiar van cap a Andorra.
Ui, jo esquiar no hi vaig,
Fantàstic. Però bueno. Doncs la Seu d'Urgell.
A mi, digue-m'ho, amb restaurants o formatges?
Mira, doncs una clau que segur que l'encertaràs. La formatgeria al Mas d'Eroles.
Ah, home, sí, home, a Drall.
A Drall. Abans d'arribar a Drall, allà, veus? Doncs allò és el Pla de Sant Tirs.
Ah, fantàstic, veus? Veus com ens entenem, Bet?
Correcte, no? És que el símil del formatge...
Turisme, formatges, gastronomia. I, per altra banda, un gran amic del programa, un gran amic personal, i que aquí el vam tenir. De fet, vam compartir un dinar a Can Roca amb en Pitu Roca, l'Isaac Pedrós. Isaac, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Pep. Moltes gràcies.
Isaac, que és sommelier, també hauríem de dir que ara, avui en dia, com vam veure el programa, ets invident a causa d'un accident, però això no t'ha, diguem-ne, tirat enrere, sobretot, jo crec que encara fas més ara del que feies abans, perquè abans treballaves molt, ara encara treballes més, però d'una altra manera.
Sí, sens dubte. Abans només tenia un front obert i ara crec que en tinc bastants més, i això em permet veure el món de moltes altres maneres.
M'agrada això que diguis tu, veure el món d'altres maneres, sobretot també perquè tenim un altre convidat que no parlarem amb ell avui, però que el tenim aquí molt quiet, que és en Wilty, eh? Quan vam quedar tu i jo encara no el tenies, en Wilty.
Exacte, encara anava amb bastó, ara ja tinc la sort d'anar molt ben acompanyat, que és amb en Gospigall, amb en Wilty, i el tenim aquí sota tranquil i quiet i esperem que duri, eh?
Sí, home, sí, ja segur que sí.
Segur que sí.
Escolteu, a veure, La Fonda és un programa de gastronomia, de pagesia, perquè tot té a veure amb el cap i la fi, amb el que mengem i com ho mengem i a on ho mengem, no? I el turisme no deixa de ser un d'ells, és a dir, hi ha molts restaurants i molts hotels que, evidentment, es viu del turisme, però es pot viure del turisme de moltes maneres, no, Bet?
Home, i tant. Per sort hi ha gent al territori que ens agrada, ens estimem el nostre territori, tenim molt per oferir, i a més no podem mai deixar de pensar en la gastronomia, en el producte local, que és, i agafo les paraules de l'Isaac que sempre m'ho comenta, és com tastar el territori, no? Com té el gust el territori, i això ho podem fer a través, per exemple, de la gastronomia. Però sí, podem viure el turisme d'una altra manera. Pensar com ho fem, i sempre diem els millors llocs per viure són els millors llocs per visitar.
Clar, moltes vegades quan parlem de turisme, Xavi, Isaac, parlem des d'una vessant només lúdica, no? Però ara cada vegada hi posem més aquesta etiqueta de l'eco, perquè també en el turisme s'han fet moltes bestieses al llarg de la vida i al món, eh?
Clar. De fet, el prefix eco no és molt afortunat, perquè també s'ha banalitzat una mica, i nosaltres el que intentem és dotar de contingut aquest prefix, no? O sigui, quan parlem d'eco parlem de natura, i el que fem és maridar-lo amb un altre element molt important, que és el territori i, sobretot, els seus productes, no? Llavors, tenim aquest maridatge interessant entre natura i gastronomia, i és el que desenvolupem amb aquesta idea d'ecoturisme universal.
Clar, i una vegada es pensa a Catalunya, que tenim, diguem-ne, un espai on, diguem-ne, tenim tants llocs diferents, més de 130, podríem dir, paisatges diferents a Catalunya, 130 i escaig paisatges per descobrir, però per descobrir-los moltes vegades podríem dir, clar, ens ho mirem, diguem-ne, per una persona, podríem dir, convencional, no? Una persona, doncs, que pot caminar, diguem-ne, pla, que pot anar dret, que hi veu, una persona que és jove, però, clar, què passa quan, diguem-ne, patim d'alguna, podríem dir, com diu l'Isaac, una multicapacitat, no? Per exemple, en el cas, diguem-ne, de la visió, o en el cas, per exemple, de quan et fas gran, que a mi ja em passa a mi això, eh? És a dir, jo ara busco llocs on anar a passejar, diguem-ne, però que sigui pla, eh? No sé, Isaac, tu t'has trobat, diguem-ne, amb aquest espai de temps que ets invident? T'has trobat, diguem-ne, que has deixat de fer moltes coses perquè no estaven pensades per una persona invident com tu?
Al principi sí, perquè, és clar, saps bé tu la trajectòria professional que tinc en la meva vida passada, no? Especialment, doncs, rodejat i envoltat de professionals com tu, que en el fons observàvem tants detalls com eren possible per tal que allò que oferíem fos tant per tothom com fos possible i molt ben atès i demés. És a dir, d'alguna manera tens una primera etapa a la teva vida que et dediques a observar aquests detalls i, per tant, a generar i facilitar totes aquestes necessitats i detalls i demés, i de cop i volta la vida et porta a l'altre costat, a l'altre extrem, no? Et posa en la situació de necessito que algú tingui en compte tots aquests detalls que teníem nosaltres en compte i que algú me'ls ofereixi perquè ara sóc jo qui els necessita. Aleshores, quan t'adreces a la societat, d'alguna manera, i quan comences a viatjar i a compartir aquests espais naturals que tu comentaves, no? El nostre entorn, el nostre país, Catalunya, resulta que ningú s'ha plantejat el turisme d'una altra manera. Aleshores, per sort, doncs, es presenten diferents oportunitats, i una d'elles és començar a compartir aquestes inquietuds amb la Bet, amb en Xevi, amb l'Anna Maria, amb en Pau, i comencem, d'alguna manera, a definir un nou concepte, una nova metodologia de com plantejar, de com reformular aquest marc turístic que és tan important en el nostre país, no? Ja no només com a paisatge, com a territori, com a gastronomia, sinó també fins i tot econòmicament parlant, no? I, sens dubte, aquesta nova manera d'entendre el turisme i aquest nou enfocament va, d'alguna manera, bueno, cada cop derribant més barreres, no? Perquè, sens dubte, entenem que té un recorregut molt llarg. De fet, això ens ha donat peu a poder, doncs, elaborar fins i tot tots junts un llibre verd d'experiències universals, que la setmana que ve, el dia 3, doncs, tindrà lloc la presentació pertinent al Parc Natural dels Ports. I n'estem molt contents perquè, sens dubte, creiem que aquesta nova manera d'entendre, aquesta nova metodologia, pot fer reflexionar, com a mínim, a moltes persones que es dediquen i que viuen del turisme a Catalunya.
Clar, això ho diu, això de tirar barreres a terra, un que fa uns mesos va fer la volta a Menorca amb caiac, saps? És a dir, clar, m'ho dius a mi, em foto jo amb un caiac a donar la volta a Menorca i una companya que tenim conjunta a Menorca m'ha de venir a buscar, res, només a sortir. És a dir, clar, també hem de perdre moltes vegades la por a aquestes coses, no? O aquesta indefensió que a vegades sembla, doncs, que un cert tipus de persones té, Isaac.
Clar, perquè en el fons aquesta incertesa, aquesta por, aquest què passarà, aquesta falta d'atreviment, el que fa és de gent limitador. Per tant, ens limita i ens convida que ens quedem a la nostra zona de confort. I evidentment que la zona de confort, per definició, és molt còmoda, no? Però, caram, potser darrere d'aquell espai de confort hi ha quelcom que ens està esperant, que és molt millor del que tenim ara, no?
Clar, i com l'heu elaborat, aquesta guia? Perquè, clar, això hi ha d'haver-hi una feinada.
Molta.
Amb molt d'amor, amb molt d'amor, sobretot.
Sí, molta passió, molta motivació, consultant amb molts professionals, i l'Isaac ho deia, no? Hi ha un equip motor que som darrere, però realment hi ha unes inquietuds, i també conèixer molt el que estem treballant, per una banda, o sigui, venim del sector turístic, de la visió que tenim, i parlàvem d'ecoturisme, turisme responsable, no? Doncs aquesta visió en la sostenibilitat, i és aquest pas endavant en la qualitat, perquè estem pensant en l'usuari, estem pensant en que qualsevol persona pugui gaudir d'aquesta experiència, no? Que pugui disfrutar, que pugui anar i gaudir igual, i no vingui amb el concepte de, ostres, jo això ja no ho podré fer. No, està pensat per tothom. Però és que no només estem fent que altres tipus de persones puguin tenir la seguretat que podran gaudir de l'experiència, sinó que al mateix temps enriquim aquelles activitats i, per tant, l'experiència serà millor per tothom. Per tant, l'usuari és el centre de qui estem pensant que ha de ser el que ha de rebre aquesta activitat.
Clar, de fet, jo ara el que estic pensant és que si anem a fer alguna ruta, per exemple, amb l'Isaac, ho gaudirem de forma diferent, no? Més que tot, jo, perquè encara tinc la sort, tot i que també hem tingut alguns problemes de vista, però encara tinc la sort, diguem-ne, de veure-hi, de poder palpar, podríem dir, amb la mirada, però, en canvi, l'Isaac ho palpa d'una altra manera, sobretot de ben segur, diguem-ne, el tema de les olors, dels sons, no? És molt diferent, i a vegades pots pensar, bé, una passejada, i ara, perdona l'expressió, Isaac, no? Però és allò de, escolta'm, la podries fer amb una cinta d'aquestes caminadores i ja està, et poso una mica d'ocellets aquí, a Catalunya Ràdio, podem posar molts ocellets i d'això, sí, sí. Però no, ara, fora conyes, és a dir, és una cosa que és veritat, no, Isaac, que es viu de maneres diferents.
Clar, i més tenint en compte que estem en una societat, o la societat ha tingut una tendència, ho ha anat cap a un model molt visual, molt de context històric quan fas una visita guiada, però ningú ens ensenya, ningú ens convida a olorar, ningú ens ensenya i ens convida a escoltar, ningú ens ensenya o ens convida a tocar, a palpar, a acariciar, no? I creiem que això és allò que dèiem. Aquest model, aquesta nova manera d'enfocar i de fer les coses, de mostrar les coses, de mostrar ja no només la gastronomia, el territori, la natura, perquè estem parlant del mateix, Josep Blau bé que ho deia, no? Mengem territori, vull dir, més clar l'aigua. Sens dubte ens ajuda a generar totes aquestes experiències i aquestes oportunitats que estava dient l'Avet, no? Per tothom.
Clar, sobretot, per exemple, quan és qüestió de veure més enllà que, o de sentir que no sigui el paisatge. No? Per exemple, anem aquí anem molt, tenim un bon col·laborador com és en Marc Casabós, que ve d'aquella zona de Solsona, i anem a passejar pels boscos, i ara jo m'estic imaginant, no sé, com se li ensenya a una persona com l'Isaac, per exemple, com és una planta silvestre comestible, a part de poder-la tastar, no? Però com es genera això, no?
Mira, doncs, jo et faré una mirada una mica diferent. És que no és que li haguem d'ensenyar res a l'Isaac. El que hem de fer és dissenyar una experiència que sigui per tothom. Aquest és l'eix, no? No hem de diferenciar segons la discapacitat, sinó que hem de fer una proposta en la que justament des dels sentits, des de tots els sentits, perquè com més sentits plantegem, a més persones arribarem i l'experiència serà molt més memorable i a més serà molt més gaudidora, i aquesta és la forma, no? Podem posar algun exemple molt, molt en concret, no? Quin olor fa un paisatge de costa, per exemple, no? Abans ahir li vaig enviar jo estava a Gran Canària, a les dunes de Maspalomas, i li vaig enviar un àudio a l'Isaac, estan tenint una conversa. I jo estava caminant per dins aquelles dunes, també una mica per tenir una experiència concreta i explorant això de la universalitat en l'ecoturisme. I jo li vaig dir, mira, escolta'l i a veure què et suggereix. Doncs l'Isaac, també per la seva trajectòria i experiència, doncs va ser capaç de dir, és un vent cruixent, no? O sigui, és a dir, com cruixia la sorra quan picava contra les pedres planes que hi havia allà, era això, era una experiència de natura plenament dins d'un entorn que és absolutament àrid, no? I sense cap mena d'equipament. Llavors, aquesta és la gran màgia d'això que estem proposant, és des de tots els sentits, explotant al màxim justament el que t'ofereix la natura, que és infinita, que és absolutament infinita, el tacte, no? O sigui, com, quina és la comparabilitat, per exemple, d'un marbre fred amb l'escorça d'un arbre, no? O des de tastar a què sap el Mediterrani, més enllà d'un eslògan, no? O sigui, és a dir, quina és l'essència? A espígol, a romaní, a farigola, no? I en canvi, jo, que vinc del Pirineu, a què sap el Pirineu? Doncs sap a avet, a pi, etc. No? Llavors, això és el que intentem explicar i, sobretot, més que explicar, viure, no? Fer viure la gent.
Clar, això són noves oportunitats, diguem-ne, per tothom. Podríem parlar de família, podríem parlar de grups d'amics, però són, diguem-ne, una nova oportunitat, inclús, diguem-ne, per les persones que van o que acompanyen o que estan, no?, amb una persona, per exemple. Jo a vegades sempre dic, no sé per què heu d'anar tan ràpid caminant, si anant a poc podem anar allà mateix. És a dir, a vegades jo veig molts ciclistes o motoristes que no sé per què fan aquella ruta de, no sé, d'Olot a Andorra, si van tan ràpids i no veuen res, no es paren a fer fotos, no?
Avui en dia és parar. O sigui, realment, no? O sigui, la revolució veritable és parar i prendre atenció. És que al final aquesta és l'aposta, no? En un món tecnològic, de metavers, de rapidesa, immediatesa, el que volem és fer una oda a la sensació, no?
Sabeu què és el que s'ha de fer quan es va viatjar, no? Una parada i fonda.
Ah.
Avui som aquí als estudis de Catalunya Ràdio amb la Bet Colbó, que és de l'agència d'ecoturisme Trascàlia, amb en Xavi Cazorla, que és ambientòleg i consultor de turisme i natura des del Pla de Sant Quirze, i amb l'Isaac Pedrós, un gran amic, un bon amic, un bon company, amb en Wilty, podríem dir, un sommelier, que, clar, jo ara no sabria dir-te exactament què ets tu, no? Què ets tu, Isaac, ara?
Supervivent.
No, però sommelier ho ets igual, no?
Sí, i de fet, jo crec que tot el que he après i tot el que he estudiat amb la meva vida professional anterior, diguéssim, m'està ajudant molt, d'alguna manera, a mostrar i a sintetitzar tot això que estem comentant, no? De fet, evidentment, hi ha una part sensorial important en tot això que estem comentant, no? I en el llibre verd, en aquesta guia tècnica que hem elaborat entre tots, doncs, sens dubte, hi ha aquesta vessant de, bueno, d'aprofitar una miqueta tot aquest bagatge professional que portem a la motxilla, no?
I m'heu dit que el 3 de març la presenteu als Ports. Com va això, Bet?
Doncs és un escenari fantàstic. Realment, el Parc Natural dels Ports ens acull, ja que han aconseguit l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. I, de fet, nosaltres ens trobem als de la Taula d'Ecoturisme de Catalunya i justament és d'on va sortir aquest projecte i aquest pas que dèiem per la qualitat de l'ecoturisme, doncs pensar en el turisme universal i fem aquesta presentació. Com ja ens esbossava una mica en Xavier, no és una presentació a l'ús, no és mireu un PowerPoint i això és el que hem pensat aquestes ments durant un any i hem pogut escriure-ho, no?, o unes fotografies, sinó que el que volem és que visquin, entenguin què vol dir que sigui ecoturisme universal. I jo crec que un exemple molt fàcil és el que ha passat fa una estoneta aquí, que en Xavier ens ha explicat com l'enviava un àudio amb l'Isaac, i tots hem pensat perfecte, perquè ell no és allà, no hi veu, i potser el so doncs, està més acostumat a relacionar-lo amb una sensació. Però el que ens hem adonat també és com ho ha viscut en Xavier, com ho ha explicat aquest relat. Hi ha dos factors molt importants, és el vent, que en Xavier potser no va parar atenció ni quin so feia ni quina sensació, per ell va ser un descobriment, i hem d'afegir un altre sentit, no només són aquests, sinó quan parlem de sensoexperiències, també hi ha una experiència social, i és compartir l'experiència amb algú. En el moment en què ell ens explica com li ha explicat a l'Isaac, i l'Isaac el que li ha respost és quan en Xavier ha viscut l'experiència molt millor.
Clar, i com tot això, aquestes sensoexperiències, diguem-ne, del mar, de la muntanya, es barregen amb les gastronòmiques, és a dir, trobeu una jardera florida, trobeu, per exemple, anem al mar i trobem la salicòrnia, o, bueno, o altres sense experiències, eh? Per exemple, que patinem amb una tifa d'una vaca, també, eh?
És una experiència per viure, eh?
Aquesta no és astronòmica, no? Però, clar, barrejar totes aquestes experiències i després, per exemple, acabar amb un restaurant que també té, diguem-ne, aquesta sensibilitat, no? Global, com dieu vosaltres, que és una cosa que hauria de ser normal, no? No, encara ens queda molta feina per fer, no?
Clar. De fet, la gastronomia ve de la natura, però la natura també aprèn de la gastronomia, en aquest cas, no? O sigui, en com la vivim d'una altra manera. Com deia l'Isaac al principi, la gastronomia sempre ha tingut aquesta perspectiva molt profunda, no? A l'hora de escoltar, no? Parlant del cruixent, no? Uh-huh. Que tothom té claríssim, no? Un pa, quan es trenca, doncs aquell so magnífic, no? O el so de la cafetera, o el so d'unes bombolles, no? D'un vi escumós. Uh-huh. Utilitzem aquestes metàfores que ja tenim incorporades a la nostra ment per gaudir de l'entorn natural i també posar-lo en valor, no? Perquè ja no és només tenir una experiència sublim, és apreciar-ho i també conservar-ho. Perquè en el fons el que comentava la Bet, no? Que tots compartim també un espai, que és aquest, el de la taula d'ecoturisme, que el que pretenem amb molts altres professionals de Catalunya, doncs intentar que els nostres boscos, els nostres mars, les nostres planes, les nostres muntanyes, siguin no només un llegat per nosaltres, sinó per qui vingui i més enllà, no?
Clar, aquí hi ha una cosa important també, jo penso que és les edats. No dieu que sí que tot ho hem de, diguem-ne, de fer pensant en global, però sí que és veritat, per exemple, que a vegades et trobes amb una família que uns poden fer una cosa, els altres l'altra. És a dir, a partir d'aquesta guia, com heu gestionat, diguem-ne, que es puguin, o que les famílies, o que la gent, o que els grups puguin fer-ho tot en grup o no, o que hi hagi d'haver parada, com deia Ifonda?
Clar, això és complex, eh? D'aquí rau que aquesta guia el que fem és, per una banda, volem parlar o ens dirigim directament als guies i als professionals, perquè són els que ens ajuden a interpretar el territori. I, per tant, el que volem és, molt bé, hem de pensar qui és el tipus de persona que ens vindrà a visitar, no? Quina diversitat tenim? I aquesta diversitat és molt àmplia. Què ens passa? Que si ens posem en el cas de tenir una persona com l'Isaac, que és invident, no? Però tenim una persona que potser no pot caminar més de... o no pot anar tan ràpid o tindrà aquest desnivell. Quan tu et poses en tots els casos, el que estàs fent és buscar punts on tu, en aquest itinerari, punts on tu voldràs fer les teves explicacions, que és el que pensem sempre, però volem jugar amb tots els sentits. Llavors, sempre trobaràs recursos, si tu has pensat en tots els sentits, recursos que seran aptes per tot tipus de públic. No vol dir que tothom ho pugui fer tot. Això és impossible, perquè en aquesta sala mateix ja trobaríem exemples d'allò que tinc les cames molt llargues, aniria molt ràpid i potser t'ho aniries a poc a poc. I, per tant, si ho haguéssim fet el mateix tipus d'activitat sense haver pensat en aquesta casuística, ens trobaríem amb un problema. La idea és, contra més enriquim amb els sentits cada una de les activitats, l'experiència serà millor per tothom. Evidentment, el professional, quan dissenya aquesta activitat, necessita conèixer quin és el tipus de públic i com hi dedicarà aquells recursos. Però també és important parlar amb les destinacions, amb aquests gestors que serien dels parcs naturals, però pot ser d'un ajuntament o pot ser un consell comarcal, que el que ha de tenir la visió és, molt bé, normalment només estem parlant de l'accessibilitat, com arribar a un indret, però hem d'ajudar a que dissenyin aquests professionals perquè tothom pugui interpretar aquest territori i el pugui gaudir, i per una altra banda hem de saber comunicar a tothom, hem de poder explicar-ho. Perquè si la nostra visió és, molt bé, dissenyem per tothom i l'únic que fem és doncs, una infografia o una imatge i no hi ha una explicació, potser deixarem gent fora de que li arribi aquest missatge, no?
Clar.
I ha d'anar per tothom.
Ara em feu pensar que, de fet, que ara que fa molt pocs dies que ens va deixar un dels grans viatgers de Catalunya, en Josep Maria Espinàs, que ell sempre deia, no?, que deia que hi ha dos tipus, no? Hi ha els viatgers i els turistes, no? El turista diu, arriba a un lloc, fa una foto ara amb el telèfon perquè la pugui ensenyar i se'n va, ni mira, no? Diu, el viatger arriba al lloc, parla amb la gent, s'asseu en un banc, espera, fa re, no? I percep, no? Això de percebre, que de fet hi ha una cosa jo crec que és molt important, que jo suposo que això deuen ser, no?, els mites, no?, que a vegades hi ha amb aquestes coses, no? Per exemple, clar, si és una activitat, per exemple, que està pensada, doncs, per gent invident, doncs, jo no hi faré res, no, aquí, i és totalment diferent, no? Això no és cert.
Clar, aquest seria un d'aquests grans mites que nosaltres en aquesta guia, en aquest llibre verd, en aquesta guia tècnica, ens hem, d'alguna manera, doncs, més enllà d'establir-los un per un, aquests mites, com ara aquest que tu comentes, doncs hem treballat per, d'alguna manera, doncs, mostrar què és un mite i com es trenca un mite. És a dir, més enllà de la realitat, més lluny de la realitat, el fet de que una experiència només pensada per persones invidents no hi pugui fer res més ningú, això no és cert, tot el contrari, perquè, de fet, les persones que no hi veiem, només no hi veiem, però la resta de coses gairebé les fem totes.
Les veieu molt millor, les altres.
Clar, clar. Vull dir, per exemple, i fora conyes, a mi em diuen quina dona més guapa que tinc, no? I jo els dic, si vols t'ho explico jo, lo guapa que és. Clar. No? Doncs sí, sí. Ja està, és això.
Sí. De fet, veig que també heu fet un decàleg, eh? Allò, un decàleg que no sé si és un resum o són 10 sentències per
són,
fer.
Són 10 manaments, no. De fet, el que hem intentat és apropar-nos als professionals d'una manera molt senzilla i amb eines, que sigui molt útil. Perquè més enllà de la filosofia que jo crec que ja es mostra, els valors que tenim al darrere, el que és important és que sàpiguen què fer. No? Des de coses tan bàsiques com agafar un mapa i fer-lo en relleu, no? D'agafar que això costaria un euro, tot just, fins a qüestions molt més sofisticades com tenir material amb 3D, no? És a dir, que tenim tot el rang de propostes a fer. Llavors, aquest decàleg, que no us desvetllaré, perquè són com 10 propostes, però al final el que fan és resumeixen les idees base que van des de la comunicació universal, això és molt important també, com ens comuniquem per a tot tipus de públic, com fem que aquest dret, que és el de l'accés a la natura, realment el fem arribar a tothom, com dissenyem les experiències, no? O sigui, l'aspecte aquest que comentava la Bet per als guies, perquè al final són professionals omniscients gairebé, no han de saber de tot, més enllà de ser autònoms. Per tant, posem-los fàcil la feina i també a les destinacions, no? Als parcs naturals, als que gestionen una oficina de turisme, etc. I això és el que hem intentat recollir en aquesta guia.
Clar, jo em suposo que aquí, a part de la feina que heu tingut, ara la feina de tot això és explicar-ho i que tots els guies, les guies turístiques de Catalunya prenguin consciència, no? Tinguin aquesta sensibilitat per adaptar-se, no? Perquè sempre diem allò mateix, no? Les tortugues hi són ara i viuen tant de temps perquè s'adapten, no? Si no t'adaptes, malament rai. I ara que, a més, estem en aquest moment, no? Aquest 2023, i en parlàvem de la intel·ligència artificial, no? Com pot ajudar, per exemple, una tecnologia com aquesta amb un acte com el que acabeu de fer?
Complexa, aquesta reflexió.
Sí,
aquí hi ha un factor molt important, que nosaltres el missatge volem que arribi, però és veritat que la primera pregunta tothom es posa, doncs, això serà molt car, no? O això serà molt difícil, perquè la primera pregunta és, estem dissenyant activitats per un tipus de gent? No, és per tothom, no? Estem pensant en activitats o experiències dissenyades que tothom les pugui gaudir al màxim. Quin factor tenim molt a favor, i per això som uns molt convençuts, que una vegada ho proves, ets completament seguidor. O sigui, nosaltres, l'Isaac, ens ha ajudat a veure-hi, més enllà, i nosaltres, quan ho expliquem, qualsevol persona que ve amb nosaltres i veu del que estem parlant, i veu com tothom estem gaudint més de l'experiència, diuen, ostres, que jo vull fer això. I la següent pregunta que ens fan és, com ho faig? No? I aquesta guia és el que deia en Xavier, és suficientment senzilla per explicar, per poder plasmar allà, per escrit, quines serien les idees base del que estem dient i com hem de començar a crear, a dissenyar i a gestionar les nostres destinacions perquè arribi tothom. Però jo dic, la cosa més important és que els guies i la gent que ens dediquem a l'ecoturisme i que treballem en entorns naturals o culturals som uns apassionats de la nostra feina, perquè gaudim moltíssim. Per tant, quan ens posen a la mà que tothom pugui gaudir d'una experiència, jo crec que tothom es pujarà al carro. Més ràpid o més a poc, però s'hi sumaran.
Jo, si puc afegir, comentaves de dispositius, intel·ligència artificial, etc. Quin millor dispositiu que tenim, no? Avui en dia, que no som gairebé ningú sense un smartphone a la mà, que aquells dispositius que portem a sobre nostre, no? El nostre olfacte, el nostre tacte, la nostra vista, la nostra oïda, etc. No? La propiocepció, la capacitat de moure'ns i de tocar, que els tenim bastant atrofiats, realment. O sigui, en el moment en què aprofundim amb tot plegat, descobrim un nou món. I en el fons el que volem fer és això, és treballar amb la naturalitat, no? Amb la natura i amb la naturalitat de ser nosaltres, sense intermediaris, diguem-ho així, no?
Clar, a mi m'agrada molt això que dieu dels pins, eh? El pin, a part del número, diguem-ne, del telèfon, són aquests punts d'interès sensorial que clar, jo ara pensava, ostres, arribem a un indret i el que jo, per exemple, puc dir, mira, allà al costat del mar, puc dir, mira, quines roques més boniques, o mira, no?, com reflexa el sol a l'aigua, l'Isaac pot dir, caram, tu, quina olor de salicòrnia, no?, que jo ni la notaré, o quin som fan les onades, no? Jo crec que això té aquella cosa bona, jo sempre dic, de veure una mateixa imatge, però de diferent manera. Fa que sigui molt més enriquidor, perquè moltes vegades ens adonem compte de que mirem les coses molt ràpids, o sigui, mirem molt però no veiem res.
Exacte. De fet, és això, és identificar tots aquells elements característics d'aquell paisatge, d'aquell territori, i això, una de les persones que ho pot ser millor és el guia local, que és la persona que realment coneix aquell indret, identificant aquests punts d'interès sensorial i mostrant-los, donant-los a conèixer, redescobrint-los, utilitzant tants sentits com sigui possible, és allà quan comença aquesta experiència universal. Perquè tantes persones com puguin arribar utilitzant aquests diferents sentits que ens demana el guia local, doncs podem acostar-nos a aquell element especial d'aquell territori, no? I en el fons, el que genera, el que fa que una experiència, d'alguna manera, sigui perdurable en la memòria de les persones són les emocions que sentim, els sentits, no? Allò que ens fa viure, ens fa vibrar, més enllà de si veiem o no hi veiem, més enllà de si podem caminar o no podem caminar, no? I això és el que fa que, d'alguna manera, després, aquesta experiència que has viscut la vulguis compartir amb d'altres, no? I no només això, sinó que l'expliquis amb aquesta màgia, amb aquesta potència, i això fa que, bueno, que aquesta experiència es multipliqui per un mateix i pels altres.
Jo suposo que fent, diguem, aquesta gran feinada que heu fet, n'heu fet moltes experiències. Ens queden, 4 minutets, però a veure, expliqueu-me'n alguna d'aquelles que ja tingui ganes d'anar a fer algun berenar, perquè, clar, això d'anar a un indret i trobar-t'hi al mig del bosc, per exemple, potser un formatger que ha parat la taula allà i que, clar, menjar un tall de formatge de la persona que el fa en aquell indret, amb aquella olor o amb aquell ventijol que hi ha entremig del bosc, això segur que ho heu fet.
Ens inventarem un ara mateix.
Vinga, va.
Imagina't el mateix entrar a la cava on tenen els formatges a les fosques. Mm-hmm. Normalment, de vegades que estan ja a les fosques, però si no, tanques els ulls, entres a dins d'una cava, què et ve? Rapidíssimament la humitat, no? Sí. L'olor a la humitat, però a la vegada l'olor als formatges que estan allà, els fongs, etc. No? La temperatura baixa, molt més baixa de l'habitual. Si dones el temps perquè això ho rebis, ja entres amb la manera com es fan aquells tipus de formatges. Si després ja toques la pell del formatge i veus que si és que si és més fina, que si és més rugosa, llavors inclús pots apretar una mica aquell formatge, veus si ja és tou, és tendre, si és més sec. Simplement, sense saber ni si és de cabra, de vaca, que ningú t'expliqui res, ja has entrat en l'experiència del formatge. I si, a més, a poc algú et va explicant, et va dient què és allò, si és un formatge de pell rentada, si realment doncs, és de cabra, és mixte, etc. I després el tastes, no? O sigui, fas tota l'experiència de l'olor, el tastes, el marides amb algun element proper, amb alguna beguda. Clar, és que és imbatible. Sí, és imbatible. Clar.
I després acabar aquesta sortida en un restaurant que facin gastronomia accessible, no, Isaac?
Exacte, eh? Sí, senyor. Sí, sí.
Que això, molta gent que va escoltar el teu programa ens ho ha explicat, i fins i tot molts restauradors que moltes vegades diuen, ostres, mai m'havia arribat a pensar com podia ser, diguem-ne, d'important, no? A vegades fer uns tipus de plats d'aquesta manera, no? Que una persona, doncs, no fer-ho tot separat, aquestes deconstruccions, no? que s'han fet a molta cuina d'avantguàrdia, sinó l'enrevés, no? En lloc de la deconstrucció és la construcció i la integració.
Clar, perquè en el fons no deixa de ser un gran exercici d'empatia. I aquest exercici d'empatia el que fa és que aquestes diferències en l'estructura social es redueixin i d'alguna manera aprenguem i acabem compartint tots uns als altres. I sens dubte el camí cap a la universalitat és aquest, és el de dir, bé, d'acord, tots som igual de diferents. A partir d'aquesta diferència i d'aquesta igualtat, doncs anem junts a fer camí, no? I, sens dubte, creiem i estem convençuts que aquesta nova manera de practicar, de gaudir, no?, com a viatgers i no com a turistes, doncs ens portarà cap a un esperit encara més infinit del que significa el nostre país, no?
Quines ganes que m'heu fet venir de venir a fer una excursió amb vosaltres, eh? Clar, ho sabeu que ara teniu molta feinada, no? És a dir, n'heu fet molta, però jo crec que en fer la primera part, no?
Ara,
a partir d'ara, què?
Ui, sí que se'n gira feina. Esperem, perquè nosaltres volem que arribi el màxim de gent possible, no? I que tothom s'ho pugui fer seu, i que tothom surti convençut que hem de, al nostre pas, no només hem de treballar amb la sostenibilitat, quan estem parlant del nostre territori, sinó que hem d'arribar a tothom, i que el dret de la natura és per tothom. I, per tant, fer-se seu aquest discurs, i l'únic que volem fer nosaltres és donar les eines, els recursos, ajudar a que tu puguis implementar de la manera més fàcil i més adequada el que serien aquestes experiències, i que siguin memorables, no? Que és això que comentava l'Isaac, que al final són memorables quan ens creen sensacions i ho volem explicar.
Escolteu, i com us han de trobar la gent si us vol posar en contacte amb vosaltres?
Bueno, de fet, tenim la gran sort que hem comptat amb l'administració del nostre país, amb la Direcció General de Turisme, amb els espais naturals, també per fer tota aquesta feina, aquest tipus de treball, i ara estem en tot el procés de la publicació d'aquest llibre. El que farem primer és donar les eines d'una manera molt pràctica i esperem que en poc temps, doncs, que ja tinguem un material, no només amb llibres, sinó també, doncs, de manera més interactiva amb el que puguem gaudir a futur i potser ja, doncs, sortint aquí a la Diagonal o al vostre parc natural.
Doncs, Abet Cobo, moltíssimes gràcies avui per venir-nos a explicar aquest projecte fet realitat de l'Agència d'Ecoturisme Trescàlia. Xavi Cazorla, ambientòleg i consultor de turisme i natura des del Pla de Sant Tirs, i Isaac Pedrós, sommelier i gran, jo dic, ara hauria de dir allò, visitador d'experiències o explicador, no? T'hem de buscar un títol.
I amic d'en Pep, amic d'en Pep.
I en Wilty, eh?
Que
s'ha quedat, escolta'm.
Tastador universal.
Nois, bueno, busqueu una data que jo tinc ganes de fer una excursió, eh?
Quan vulguis.
I tant.
Fet.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una cirereta. Una cirereta que avui ens porta la nostra estimada Carme Ruscalleda. I diu, la història de la gastronomia és la història del món. Perquè és que sense menjar, com ho faríem? Com ho fa la gent que no li agrada menjar? No m'ho puc imaginar. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé, i si tot va bé, doncs ens tornem a trobar la setmana que ve en un nou podcast aquí, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran.
justa, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.